a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
9:45 del matí. En aquests darrers dies hem escoltat ja unes quantes opinions a l'entorn d'un tema que és, gairebé diríem, recurrent cada temporada, però aquesta temporada ho està sent amb més, gairebé diríem, amb més intenció, amb més tensió, amb més vehemència, perquè vivim l'època que vivim, perquè la situació és la que és, perquè hi ha moltes persones que viuen aquesta pandèmia en una situació econòmica, en una situació laboral, en una situació personal veritablement difícil. Bé, la sorra de nou torna a estar sobre la taula. Segurament hem agafat el rabo per les fulles, perquè la sorra és una balda d'una gran cadena. No havíem escoltat encara, tot i que sabem el seu posicionament al llarg de diverses converses que hem tingut amb ells, i ells també ho han expressat a través dels mitjans i a través de les xarxes, i en continuarem parlant en el futur, amb la gent de biodiversitat, amb el col·lectiu de biodiversitat. A l'altre costat del fiu telefònic saludem a l'ambientòleg Ricard Vila. Ricard Vila, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
Bon dia, Ricard. Us han xiulat molt les orelles aquests dies o què?
Bueno, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Esclar, no sé per on començar, però millor fer-ho pel final. Ara ens imaginem, fem un pressupòsit, que Servidor tingués una certa capacitat de decisió i en Ricard Vila fos la persona que m'hagués d'aconsellar. I li digués a en Ricard, escolta, en Ricard, tenim aquí un problema que és, hi ha moltes persones que depenen de la sorra i, per altra banda, tothom és conscient que hi ha un canvi climàtic, que es diu amb la boca més gran o la boca més petita, però tothom és conscient que estan canviant les coses. I tothom també és conscient que en major o menor mesura, i encara que hi hagi estudis ambientals que puguin dir que és el menor dels mals, la draga té un perjudici, com diuen els especialistes. Es pot conciliar aquesta necessitat que pot tenir i que té el sector econòmic en un any com aquest amb el que seria poder gaudir d'una platja mínimament, amb una extensió mínima, sense necessitat de fer malbé el medi?
Home, sense necessitat de malmetre el medi, sí que es pot. I nosaltres potser ja ho hem dit molts cops, és les solucions basades en la natura, no? Perquè aquí Sitges i al litoral català el que hem fet és carregar-nos tots els sistemes que naturalment generen una platja, tot el que pot generar naturalment una platja, ho estem malmetent i ens ho estem carregant. S'ha parlat molt, no?, que els rius formen les platges, les posidònies fixen la sorra i ens amortiguen els onatges i eviten l'erosió, les platges també més naturals tenen plantes dunars que fixen aquesta sorra. Mm-hmm. Però hi ha molts factors que formen les platges i que ens portarien sorra aquí.
O sigui que
bàsicament
podríem dir que, per una banda, la construcció de ports ha impossibilitat el trànsit dels sediments de la desembocadura dels rius i, per altra banda, el dragatge o la pesca d'arrossegament o qualsevol activitat, diguem-ne, que d'alguna manera resulti violenta pel fons marí, ha fet desaparèixer tota aquella fauna marina que ajuda a que les sorres mantinguin el seu lloc.
Exacte.
La combinació d'aquests dos factors fonamentals ha fet que la sorra, a poc a poc, hagi anat desapareixent de les nostres platges o d'algunes de les nostres platges.
Clar, alabem al més tots aquests factors que regeneren, bueno, que formen platges, evidentment no tindrem platges. No només els ports, també hem construït els passejos marítims, la primera línia de mar, a tocar de mar. O sigui, a tocar de l'aigua hem construït coses. Passejos, etcètera. Uh-huh. Si construïm coses a nivell de mar, no hi ha sorra.
Va, diguem
bueno,
que...
Perdona, Vicent.
Sí, oi tant, Ricard.
M'agradaria explicar més o menys a la gent, als oients,
sí,
com afecta ben bé una regeneració de platges.
D'acord. T'ho pregunto i posava aquell matís de dir, bé, hi ha coses per les quals difícilment ens podrem fer enrere. O sigui, el passeig marítim, per exemple, ara farà 100 anys que està construït, i és clar, diguem-ne, el plantejament d'haver guanyat terreny al mar, i que això ens passi també per haver guanyat terreny al mar, diguem-ne que en aquest ja és més difícil incidir-hi perquè el que està construït ja està construït. En tota la resta, és a dir, suposo que el que en Ricard ens vol explicar té molta relació amb el que podem fer amb el que tenim ara.
Sí, sí, sí. O sigui, amb el context de crisi climàtica, pèrdua de diversitat, pandèmia, el primer que jo faria com a tècnic ambiental és intentar recuperar al màxim que es pugui tot el que ens forma platges. Si podem treure alguna barrera de que evita la sedimentació, el transport de sediments pel mar, si podem treure-ho, traiem. Si podem protegir les posidònies perquè ens protegeixen de l'erosió, si podem recuperar terreny a algun lloc i renaturalitzar platges. Primer tot això, perquè estem en un context de crisi climàtica i de pèrdua de diversitat que és vital per nosaltres, per viure, i primer començaria per aquí. Primer començaria per aquí, per regenerar tot això. I pel fet, això que et volia explicar de com afecta una draga, com va una draga, sabem tots que és un barco que va, sobretot, extreu la sorra de les bocanes dels ports, que s'ha de treure, perquè s'acumula molta sorra allà a les bocanes dels ports, es treu i posem que d'on s'extreu aquesta sorra, posem que no hi ha cap impacte. Vale? No passa res. Però
és a dir, perquè ens entengui tothom, Ricard, ens fem l'efecte que, com ens comentaves, la sorra de les bocanes dels ports s'ha de treure, perquè s'acumula allà una sorra que dificulta l'operació dels ports, i que, en principi, l'extracció d'aquesta sorra assumim que no afecta o no afecta d'una manera molt greu a l'entorn. I, per tant, aquest procés... Bueno, digues, Ricard. Matís el que creguis.
No, dic que, com a exemple, diguem que no impacta, que segur que té el seu impacte. D'acord. Segur que té el seu impacte, Bueno, ja el té.
D'acord. Però diguem que de tot el procés segurament és el que té el menor impacte, aquest, el d'extreure la sorra de les bocanes dels ports?
Sí.
D'acord.
L'impacte és on tirem aquesta sorra.
D'acord. Això és el que anava a preguntar-te. Si traiem aquesta sorra perquè l'hem de treure, on la col·loquem i com la col·loquem?
Bueno, amb el sistema de regeneració de platges, aquesta sorra es tira on hi ha un pam d'aigua, on hi ha dos pams d'aigua, on hi ha mig metre d'aigua, o un metre, no?
Sí.
Fas créixer la platja, on hi ha aigua, creixes, no? Tot el que hi ha en aquell pam d'aigua o dos pams està ple d'organismes marins. Hi ha algues, hi ha bivalves, hi ha esponges marines, hi ha crancs, hi ha musclos... Tot això ho enterra sota la sorra. Clar, una alga sota la sorra, us podeu imaginar què li passa a una alga sota la sorra, si no té llum i l'aigua és tèrbola o està enterrada. Que clar, que es mor aquella alga, no? Aquella alga es mor. I tots els animals que hi depenen, els peixos que es mengen aquella alga, les crustacis que s'hi amaguen també o que se mengen, tots aquests també surten perjudicats. Vale? O sigui, tot l'ho enterrat malmet molt, o sigui, es moren moltes coses, no? Per exemple, aquests organismes, per exemple, he dit una esponja marina que viu fixa al substracte. Una esponja marina és un filtre natural de l'aigua, ens neteja l'aigua. Si l'enterres, no fa aquesta funció. No ens neteja l'aigua. Els bivalves, els musclos, les escopinyes, també ens netegen l'aigua, ens fan de filtradors naturals. Si els enterres, no fan aquesta funció. I els peixos tampoc es poden menjar aquests musclos d'aquestes petxines. No? Per tant, l'efecte a la biodiversitat, a la mort d'aquestes espècies, és molt gran. I generen unes funcions ecosistèmiques, aquests animals, plantes, vitals per nosaltres.
Em torno a agafar el teu exemple. I ens imaginem, ens imaginem, perquè les tenim ja a la vista, alguna d'aquestes, sobretot tres platges, de la part central de la costa urbana, per dir-ho així, de Sitges, que acostumen a estar sempre més malmès, o sigui, les de l'Estanyol, Riera Xica, aquesta zona en què la platja sempre cada any acostuma a menjar-se molt. Ens tornem a agafar l'exemple que ens deia en Ricard, traiem la sorra de la bocana dels ports i aquesta sorra, en principi, l'hauríem de portar a algun lloc. Sí.
No sé, jo no sóc un expert moure sorra,
però... Però t'ho dic en el sentit, perquè a partir del teu raonament, a veure si l'he entès bé, qualsevol aportació de sorra és dolenta pel medi?
O sigui, aportar sorra a pocs metres de profunditat per fer créixer la platja és un desastre, o sigui, mates moltes espècies d'animals.
D'acord. Aleshores et poso l'exemple més que res, perquè és el tema de debat d'aquests dies, I a partir del coneixement, òbviament, que com a ambientòleg té en Ricard Vila. Davant d'una situació com la que ara té la platja de l'Estanyol o algunes d'aquestes platges que estan tan menjades de sorra, què hi podem fer? Si és que hi podem fer alguna cosa. O l'hem de deixar estar. O hem d'entendre, o hem d'assumir aquesta circumstància com quelcom que forma part del cicle ara que ha vingut donat per tot aquest cúmul de factors vinculats des del canvi climàtic fins a les actuacions humanes que hi ha hagut a la costa. T'ho pregunto per si cal assumir això.
És el que he comentat abans. El sistema marí i de platges, etcètera, és molt dinàmic, és molt, molt. ¿Vale? De vegades porta sorra, de vegades tota l'emporta. Cada cop, per cert, emporta menys, perquè això ens hem carregat tot el sistema litoral amb ports, els rius estan amb embassaments i no porten els sediments. Vull dir que cada cop hi ha menys aportacions de sediments i, per tant, cada cop el mar porta menys sorra. Vale, però, o sigui, el que, com he comentat abans, hem d'afavorir tot el que naturalment porta sorra a les platges.
O sigui que el missatge seria, en la mesura que sapiguem, no sé si dir, aguantar aquesta situació de manca de sorra i en la mesura que anem propiciant alternatives naturals que permetin que es recuperi aquella forma de fa anys enrere per la qual, des d'un punt de vista natural, les platges perdien menys sorra, tindrem, o com a resultat, unes platges sostenibles i que no hagin de patir aportacions de sorra per dragatge, per exemple. Però haurem d'esperar uns anys, suposo, no?
Sí, clar, això, aquestes mesures no és un dia per l'altre. Pum, ara tindrem metres i metres de sorra per estar. No vindrà d'un any per l'altre, això.
Ricard, i si tinc el problema que ve la temporada d'estiu i tinc les platges així i hi ha uns concessionaris que han de viure de les platges i no tenen sorra, com ho fem, això?
Bueno, ens hem de reinventar, com es reinventen moltes empreses. Les empreses d'automoció estan fent cotxes elèctrics i això genera molta inversió, molta feina i s'han reinventat perquè estan en una crisi climàtica, en una pandèmia i veuen que això és el futur i es reinventen i es modernitzen. Hem de reinventar el turisme. I tothom ho està passant malament. Altres sectors que no són del turisme també ho passem malament. Però quan ho passem malament, per exemple, molta gent d'aquí vol anar a la platja a descansar després de treballar i trobar-se aigües netes i cristal·lines. I tots ens hem de reinventar, i ens hem d'adaptar a la nostra situació, que fa temps que els experts avisen de les conseqüències d'aquesta crisi climàtica i de la biodiversitat, perquè si la gent està malalta, no anirà a la platja. Els científics diuen que la conservació de la biodiversitat és la millor vacuna... Sí? Ai, perdona, ara sento eco.
Estem parlant amb Ricard Vila, ambientòleg, i ha exposat d'una forma molt, molt clara, molt precisa, un posicionament que és el posicionament de biodiversitat. I aquest posicionament passa per no aportar sorra a les platges, sinó per propiciar sistemes que permetin en un futur que les platges tinguin una regeneració natural gràcies al manteniment de determinades espècies, gràcies al manteniment de determinades, si es pot dir d'aquesta manera, estructures naturals que han format part de les nostres platges i que han permès que fossin d'una determinada manera. Per tant, això és una aposta de futur. A veure si ara en Ricard s'escolta millor. Ricard, bon dia de nou.
Ara millor, sí.
Ara millor? Perfecte. Sí. Doncs ens havíem quedat en el que deies, a l'entorn de les pandèmies i a l'entorn de la preservació del medi, com, no sé si dir, com un profilàctic d'aquest món que viu ara una situació veritablement difícil arran de la pandèmia. Però això és una aposta, és clar, aquesta és una aposta de futur.
El que és una aposta de futur?
La de propiciar sistemes, de deixar que la natura faci el seu curs, això és una aposta de futur, no és una aposta per aquells que vulguin una solució per aquest estiu.
Sí, totalment.
Però... és així, eh?
Però, bueno, els científics, ara s'està parlant molt des de, bueno, des de la pandèmia sobretot, però del Mel Glòria, dels efectes del canvi climàtic, s'està parlant ara molt des de fa poc, però els científics fa 30 anys que avisen. I escriuen, i avisen, i demostraven amb estudis... Vull dir, el que passa que no els hi han fet cas. Són els científics que no els hi han fet cas. També els hi hauríem de fer cas, com els epidemiòlegs i els doctors, però amb els experts en la natura, que en depenem directament de la nostra vida, de la natura, no els hi hem fet gaire cas.
Això
i ara hem de córrer, i ara hem de córrer a fer-los cas.
Això voldria dir, en el fons, que l'economia turística canviarà molt en els propers anys. El model turístic canviarà molt.
Jo crec que hauria de canviar molt. Però no ho sé, jo no sóc un expert en economia.
No, però ho dic a partir del que ens comentes, és evident que el model turístic, que en bona part ha estat basat en la platja, està basat en el turisme de platja i, òbviament, amb l'ocupació de les platges i d'unes platges d'una extensió gran, d'una extensió important, està molt condicionat per tot el que ens comentes. Això és evident.
Sí, és evident. I, bueno, això és un altre tema, però penseu que les platges d'aquí Sitges, les que tenim, són artificials, les hem fet artificials nosaltres, són com piscines, hem pensat que un entorn natural eren piscines i que les podíem modificar al nostre servei, i la natura no és tan fàcil de modificar amb una crisi climàtica i modificar-la per utilitzar-la nosaltres. Penseu que Sitges, si t'hi fixes allà a la desembocadura de la Riera de Ribes,
sí,
les platges estan fetes de còdols.
Mm-hmm.
A l'altre extrem del poble, Aiguadols, quan baixa molt l'aigua, hi ha una tempesta i baixa molt l'aigua, arrossega, aquesta aigua dels torrents arrossega en la sorra fina que hi ha sobre aquella platja i deixen al descobert tot de còdols.
Mm-hmm.
Vull dir, les platges d'aquí, de sorra fina... No són, l'estem posant. I és difícil que amb una crisi climàtica on els temporals seran més recurrents, etcètera, aguantar això, és molt difícil.
Mm-hmm. Estàs dient en veu alta que ho haurem de replantejar, no diré que tot, però moltes d'aquelles coses que gairebé estaven, no sé si dir, assumides, incorporades a la nostra quotidianitat, com eren, repeteixo, les platges grans, etcètera, etcètera. Tot això en el futur s'haurà de replantejar perquè tot això no té, enteneu, i pel que ens dius, Ricard, tot això no té més recorregut ja, tal com estan les coses?
No. S'ha de plantejar molt, molt diferent, s'ha de plantejar.
Per tant...
I, bueno, parlant d'economia que deies abans...
Sí.
Els experts, no, diuen que ens hem de diversificar, que potser... territoris, ens hem especialitzat en el turisme, i és allò que deies, no? També em sembla que et vaig sentir una entrevista, posar totes les pomes al mateix cistell.
Sí, ho dèiem ahir.
Potser no, hem de posar totes les pomes al mateix cistell, i ens hem de diversificar l'economia i tirar endavant com podem. I jo crec, la meva opinió, això...
Sí.
La meva opinió és que conservant els espais naturals vindrà turisme. Perquè la gent, Vicenç, viatja on hi ha biodiversitat. Uh-huh. Si et pares de pensar en viatge, jo perquè no puc viatjar molt, però el meu entorn que viatja en llocs rics en biodiversitat. Si tu tens uns negocis al voltant d'una platja o d'un mar cristal·lí, amb peixos, amb un riu ben conservat, ple d'ocells,
i
que a 5 minuts tens un bosc per passejar en bicicleta, allà tens ganes d'anar-hi.
A veure si...
Que sí que hi ha molta gent que busca estirar-se la sorra.
Uh-huh.
Sí, però hi ha gent que no, hi ha molta gent que no.
Ens vols dir, i a veure si t'interpreto bé, que potser ara ens costa de veure, però la biodiversitat és un valor afegit, o serà un valor afegit enorme a qualsevol destinació, perquè a tothom li agrada, en el fons, arribar a un lloc on les aigües siguin cristal·lines, on el paisatge sigui, gairebé diríem, si no de paradís, un paisatge poc envaït per l'home. A tothom li agrada o tothom té al cap aquestes destinacions com a les destinacions de qualsevol viatge feliç i en comunió amb la natura, no? I ara això ens costa de veure, però aquest és el valor que cal posar sobre la taula de cara al futur.
Exacte.
És això.
Sí, totalment.
I mentrestant, és clar, què se'ls pot dir als concessionaris de platges i a totes les persones que han viscut, diríem que bona part de la seva vida de la sorra de les platges i de l'economia basada sobretot en aquestes platges, com comentàvem, i ara veiem que, com a mínim, algunes de les platges més cèntriques de Sitges tenen tan poca sorra.
Que és... no crec que sigui la meva feina que els hem de dir a aquesta gent, però no sé. Jo el que he vist exemples és de gent, actrius, que ara són fusters, bueno, moltes coses.
Ja, ja, ja.
La gent s'està readaptant i hem de fer el que puguem. I el que avui m'agradaria dir,
sí,
que he dit que això, que la gent viatja en biodiversitat, i he dit un impacte de les dragues que generen, l'altre dia sortia, fa res, dos o tres dies, sortia l'Anna Sánchez Vidal, oceanògrafa i professora de Ciències de la Terra, que deien que les dragues és una de les amenaces principals per les praderies de posidònia. Aquesta posidònia que ens genera oxigen, que ens fixa diòxid de carboni, que ens protegeix la costa de l'erosió, o sigui, estan amenaçades per les dragues, vull dir, malmet molt la posidònia. A part de la pesca arrossegament, els ancoratges, etc. Però aquestes posidònies generen molts serveis ecosistèmics que beneficien a tothom, a tots els ciutadans, a tothom.
Bàsicament el que va dir el doctor Canals la setmana passada, no? Que no hi ha dragabona.
Exacte, no hi ha dragabona, no.
No hi ha dragabona.
No.
Com assistiu des de Biodiversitat a aquest debat, Ricard? Quines sensacions teniu?
Bueno, ens sorprèn aquesta ànsia per fer de dragues, perquè nosaltres, que som de Sitges, Biodiversitat Sitges, som d'aquí, i tenim amics que es dediquen a això, al turisme. Tenim amics que es dediquen al turisme. I precisament per això, que no volem que els hi vagi gens malament, per això demanem que no es facin dragues i altres impactes al mar. Perquè tindran un negoci a llarg termini i millor, perquè, per exemple, una altra cosa, és que la draga, per exemple, és una màquina de dispersar espècies exòtiques invasores. L'informe de l'estat de la natura que han presentat una comunitat de científics de Catalunya, diversos científics de Catalunya han presentat l'estat de la natura, vale?
Sí.
Bueno, la biodiversitat de la natura al final de 2020. Diu que l'estat del mar és dramàtic. I la draga, a part de perjudicar la posidònia, enterrar els animals, enterbolir l'aigua, a part, dispersa a gran escala, vale, les espècies exòtiques invasores. Aquestes espècies exòtiques invasores, segurament molta gent que ens està escoltant, té al cap els efectes econòmics que han provocat.
Sí.
Efectes econòmics desastrosos.
Des del cranc blau fins a qualsevol altre, no?
Molts. Per exemple, aquí a Sitges tenim una espècie invasora, vale, que és la caolerpa filandrea, que, bueno, que creix molt més ràpid i tapissa tot el fons marí. Però és que n'hi ha altres molt a prop d'algues, per exemple, invasores, per exemple, l'estret de Gibraltar, que està fent estralls a l'economia del turisme allà. Està fent estralls. I això, parlant amb les espècies exòtiques invasores, això és al costat de casa. Les espècies invasores venen des de les altres puntes del món, el mosquit tigre, etcètera, no? Tot això. Imagina't, està aquí al costat i els científics estan intentant que no es propagui per tot el Mediterrani. I fer dragues és augmentar la probabilitat en un gran tant per cent, augmentar les probabilitats de que aquestes espècies colonitzin la nostra costa. I això seria un problema molt gran. pel turisme.
Deixi'm que pregunti, quan algun dels teus amics que es dedica al turisme li planteges, com ens has plantejat ara amb aquesta franquesa, bé, com ho planteja sempre la gent de biodiversitat des del seu coneixement i des de les seves ganes de difondre el missatge, aquests arguments, què et diuen? Els amics que es dediquen al turisme.
Bueno,
que...
els meus amics em creuen i ho
veuen. D'acord. És a dir, entenen que això és no només una aposta de futur, sinó l'aposta de futur, cap on s'ha de tirar per que el sistema es mantingui estable i sostenible per les properes generacions.
Sí, la majoria del meu entorn que jo conegui que es dedica això sí que ho entenen.
Ho dic per si veieu que aquest missatge fa encaix, que si veritablement s'està creant una consciència en aquest sentit o si està costant molt.
No, cada cop hi ha més consciència. Cada cop hi ha més consciència, però també el que estem veient és que hi ha molta desconeixença, també. O sigui, la gent no sap que hi ha sota el mar. Sota el mar és un gran desconegut. La gent no ho coneix. Si nosaltres fem sortides en Biodiversitat Sitges que expliquem els entorns, els hàbitats terrestres, i la gent no sap quins arbres, molta gent, no sap quins arbres té l'entorn, quins ocells té l'entorn, què fan aquests boscos, per què ens ajuden, per què no... Si no ho sap el medi terrestre, imagina't sota el mar. Sota el mar, fins no fa gaires anys, era un abocador al mar. Havíem abocat tots els residus perquè com és tan gran i no veiem la merda que abocàvem dintre el mar, havia sigut un abocador. I això era desconeixença de què hi ha i quines funcions feia el mar per nosaltres.
Més d'un no haurà pensat ara en aquells musclos de la Ferrosa que en el seu dia tenien, no diré que fama mundial, però vaja, com els musclos de la Ferrosa no hi havia res, i com al pas dels anys ha anat precisament posant, no només en qüestió, sinó amenaçant quelcom tan, vaja, gairebé diríem, tan patrimonial nostre com era això, no?
Clar, tot això, mira, només els musclos de la Ferrosa tenen molt valor. Conservant el mar, per exemple, un exemple que pots tenir és que tens producte de qualitat de quilòmetre zero. Això potser a alguns restauradors els interessa, tenir producte de qualitat de quilòmetre zero. No? I si no tenim peixos aquí, per moltes causes, també, sobrepesca, canvi climàtic, perquè el canvi climàtic està aquí i...
Sí.
Canvi climàtic, sobrepesca, etcètera. Per moltes coses, deixem de tenir peixos, estem sobrepescant, deixem de tenir peixos, etcètera. Aquests peixos i aquests musclos els hem d'anar a buscar lluny. Això genera més costos econòmics, més canvi climàtic, no? Perquè més hidrocarburs, més energia per conservar aquests aliments, més car... Tot deriva, no? A l'impacte d'aquests ecosistemes genera pèrdues econòmiques en general.
Són gairebé les 10. Ens deixem alguna cosa important, Ricard? En aquest posicionament de biodiversitat a l'entorn de la regeneració. Bueno, digues.
Mira, amb els debats que em comentaves abans, que ens xiulen les orelles, etcètera, vam sentir a l'Ostover, per exemple, dient que aquí no tenim el delta de l'Okavango ni la Gran Barrera de Corall. No tenim la Gran Barrera de Corall ni el delta de l'Okavango. Però, per exemple, part del Garraf no és la selva amazònica ni el Parc Nacional d'Aigües Tortes. I bé que el protegim. Bé que no hi fem hotels i carreteres al Parc del Garraf. I tothom hi veu la seva importància. Simplement això, vull dir... No, el Garraf no és la selva amazònica, però no per això podem fer el que vulguem. Donar llicències perquè es caci tot el que es vulgui caçar, fer pisos... No, té la seva importància el Garraf. I sota el mar tenim el nostre sota el mar, tenim les praderies de Posidònia, tenim altres hàbitats amb coralls, bueno, tenim el nostre.
A veure si serà veritat aquell aforisme popular que diu que ojos que no ven, corazón que no siente.
Exacte, és que la gent no coneix el seu entorn, molta gent no coneix el seu entorn. I animo la gent d'aquí Sitges a observar-lo, a aprendre a observar-lo, perquè es sorprendran. Que agafin les ulleres de snorkel, que es fiquin dins el mar i que mirin bé. Que agafin una roca que està enfonsada en un pam d'aigua del mar, que agafin una roca o el que sigui, i mirin quants organismes vius hi ha en una roca. En una roca. Trobaran bivalves, crustacis, cucs, dos o tres algues diferents. Això en una roca, d'un quilo, mig quilo.
Mm-hmm.
Bueno, no sé.
Oh, ja et dic,
i torno a l'informe aquest que han presentat els científics, tota la comunitat de científics de Catalunya. L'estat de la natura és alarmant. I deien que l'estat del mar és dramàtic. Vull dir, hem de fer molta feina. Hem de fer molta feina. I sí que ha d'haver-hi un equilibri. No estem en contra del turisme. El turisme no és dolent. No és dolent, però hem de diversificar. I aquest equilibri, per ara, en inversions econòmiques i feines fetes, el medi ambient està molt cap enrere d'altres coses i altres sectors. Molt cap enrere està. El desequilibri hi és, però en detriment del medi ambient.
Doncs volíem que quedessin aquestes reflexions a l'aire, afegides a totes aquelles que anem recollint aquests dies i les que recollirem en el futur, perquè com deia en Ricard i com diu tothom, aquest és un debat de futur del qual se n'ha de parlar i hem de suposar que se'n parlarà també en propers mesos i en propers anys, perquè hem de trobar aquella solució que permeti que les platges recobrin l'equilibri perdut. N'hem parlat amb en Ricard Vila de Biodiversitat. Ricard, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins a propera, que suposo que serà una propera perquè en continuarem parlant, evidentment. Gràcies de nou, Ricard.
Segurament.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu-siau.
Adéu.